Champions. O sigui, el vigent campió d'Europa queda eliminat de la competició sense perdre cap partit, perquè fins ara n'havia guanyat 8, va guanyar els 6 de la fase de grups, va guanyar l'anada i la tornada dels vuitens de final, per tant, 8 victòries i 2 empats, l'empat del Bernabéu i l'empat de
tu parles, Marc, perdona-me, una qüestió més futbolística d'estil, i jo també anava per aquí, però sobretot també de dignitat del càrrec, una miqueta, d'imatges que no calen, i hi ha entrenadors que s'han d'estar lloc, i hi ha altres que a vegades doncs, no, encara no saben, però sembla que no saben que estan, quin equip estan entrenant en alguns moments concrets dels partits.
A veure, aquí jo també estic d'acord que la imatge que es va donar ahir per part de Xavi tenen a la roda de premsa com expulsant-se, tot i que la pugui arribar a empatitzar i la pugui arribar
clar,
a entendre.
Clar, sí. I que la fisioterapeuta està així,
sí,
segur.
Sí, evidentment. També és cert que al final Guardiola té molta més experiència ja a les banquetes que Xavi. Xavi és un entrenador que comença ara la seva carrera, i sí que és cert que arriba a aquell punt d'empatir en el sentit de dir, és que és el que vaig fer jo al bar. Bàsicament.
No, segur.
És evident que ella ha de ser conscient del càrrec que té, però també té un punt de que, per damunt de tot, jo crec que Xavi és culer. I Xavi és culer fent el que va fer ahir, que al final és una cosa que és molt impulsiva, que sap que no ho ha de fer, però i venia, a més a més, d'estar sancionat i ho va tornar a fer. Evidentment, s'ha de corregir, és un error, perquè no ho ha de fer, però té aquest punt d'empatia. El que sí que, evidentment, hauria de fer-s'ho mirar és el tema de rodes de premsa, perquè tu no pots dir que ahir vas dominar el Paris Saint-Germain, pots dir que vas jugar bé, que al final amb els dos jugadors es va fer el que es va poder, que jo crec que era molt més del que ens esperàvem fa 3 setmanes, que pogués ser contra el Paris Saint-Germain, i potser donar més valor a això que no pas parlar de l'arbitratge.
Per exemple.
Ja veig que teniu ganes d'anar cap al Barça, no? Anem cap al Barça. No, m'agrada. És que a més farem passar els saperes perquè s'estan mirant com anar l'endemà i parlarem de tot el que va passar ahir, perquè també tinc moltes ganes. No, només una pregunta molt ràpida. Per exemple, començo amb tu, Toni. Bayern, Real Madrid i Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain. Per cert, Carvajal sancionat per l'anada, per grogues. Dani Carvajal, lateral dret, no podrà jugar a Munic a l'Allianz Arena a l'anada. Com veus aquesta Champions? Li donem ja al Madrid o no, Toni?
Jo veig la reedició de la final a Alemanya el 2013, clarament.
M'encanta, Toni.
Toni, bé,
sí. La via Alemanya, m'encanta.
Això és el que voldria que passés, però en veritat el que veig és un partit molt estrany, que podria ser el darrer partit de Kylian Mbappé amb la samarreta del PSG contra el seu futur equip. Això és el que veig.
I t'imagines al final, al final te l'imagines o no? Com estic imaginant jo, te l'imagines o no?
Que Mbappé fes el gol del triomf del PSG. Seria el mal menor, perquè mira, al final, mira, doncs, veient com anés, doncs, una final al Madrid-PSG, prefereixo veure l'Ocente que aixecant la copa, però el que estic fent d'alguna forma, m'he baixat ja una aplicació, estic intentant aprendre alemany, tinc uns dies per aprendre alemany, perquè haig animat el Bayern i el Borussia Dortmund, i kein sprechen Deutsch, a veure si passa alguna cosa, perquè no és la final que és la final que no vull veure, Madrid-Paris Saint-Germain, però segurament és el que passarà. I a partir d'aquí, sé que a molta gent no li han agradat algunes reaccions, sé que és una persona polèmica, però també en part per tot el que li ha tocat patir la vida. Mira, si Luis Enrique aconsegueix guanyar una segona Champions, jo serà l'única raó per la qual m'alegraré de veure el PSG finalment guanyant el títol.
Parlant, com es diu en castellà, és susto o muerte, eh? Un PSG Madrid pel culer, no?
Qatar contra els Emirats Àrabs.
No, és que el guionista és molt mal parit. És a dir, el guionista és cruel a no poder més, perquè és que, clar, t'agafes a Dembélé i a Mbappé t'agafes, eh?
Tenassos que hagis d'acabar potser desitjant que Dembélé i Mbappé els hi vagi. Per tant, no, ara de veritat, no donem cap opció al Bayern de Munic, vull dir, a doble partit?
Sí, vol, sí, sí, clar, sí. Això pot passar, sí, però vaja. Sí. Però
sí, però el Madrid guanyarà la Champions. Jo crec que quan abans ho
assimilem. Harry Kane, Kimmich, Musiala, Sané...
Plantilla, tenen un plantillot
De Ligt,
equiparable Neuer, totalment al Madrid. No, plantilla la tenen, i allò que dèiem de la samarreta també la té, la tornada que si el Bernabéu realment pesa, vull dir, això fa mala espina, i el que passa és que la temporada del Bayern és dolenta. Llavors, clar, no és un equip tan rodó ni molt menys com és el City, i ja hem explicat i hem vist tot el que és el Madrid, home, jo crec que és clar favorit el Madrid, tot i que evidentment que el Bayern li pot competir, només faltaria.
Només faltaria.
Jo ja vaig assimilant que el Madrid guanyarà la Champions.
El primer títol que aixecarà Harry Kane a la seva carrera serà aquesta Champions, wow, segur.
Això sí que seria bonic, eh? Com una
això ho dius seria. Perquè ho creus o perquè ho, o perquè ho vols?
Era ironia pura.
Ah, vale.
De fet, estaria bé que Bayern i PSG juguessin una final de la Champions com Déu mana, perquè van haver de jugar aquella de la pandèmia a Lisboa, sense públic. Llavors, no. Jo crec que això tancaria bé el cercle. Seria poètic en públic dels dos equips que no van poder anar a Lisboa, aquell Bayern i aquell PSG.
I el que dèiem, no? És a dir, Toni, Harry Kane no ha guanyat un títol a la seva carrera, no? I ha arribat ara al Bayern de Munic, que portava 10 títols seguits, 10 lligues seguides, 11, i patapam.
I el van eliminar a la Copa, a la Supercopa, a la Bundesliga, Toni?
I de fet hi ha hagut una broma que clar, ell deixa el Tottenham després de no guanyar res ni anem a Anglaterra amb el Tottenham, l'elimina la Copa un equip de tercera, el Saarbrücken, a la Lliga fan la pitjor temporada en una dècada, i el dia que certifica que el Bayer Leverkusen guanya per primer cop la Lliga, el Thomas Müller, que té un sentit de l'humor molt particular, penja una fotografia felicitant el Bayer Leverkusen, i la fotografia és ell i Harry Kane. I llavors tothom deia, estàs utilitzant la d'estàs venint a dir que sí, no heu guanyat, és per Harry Kane que el persegueix aquesta maledicció. Llavors que només, que si ho aconsegueix a Wembley amb un gol seu i que sigui la Champions, hi hauria un acte de justícia cap a Harry Kane. Per tant, tot i que la Bayern amb molta gent en Ronald li caigui bé, jo crec que hem de començar la campanya, tots som Harry Kane, Harry mereix aquesta copa, la mereix, pobre home, així que el volem veure aixecant la copa a Londres.
Dues setmanes per l'anada de les semifinals de la Champions, que evidentment viurem en directe aquí a RAC1 aquestes nits de Champions en català que fem amb el Jaume Molló i companyia. Fem una petita pausa i fem passar els aperes i parlem del Barça-PSG tàcticament, arbitralment, ambientalment, de tot el que vulgueu.
RAC 1.
Tinc un pressentiment.
Compra't el Ford Kuga.
És alguna cosa que em crida.
Compra't el Ford Kuga.
Una veu dins meu que em diu...
Que compris el Ford Kuga. Fes cas al teu instint i aconsegueix el Ford Kuga. L'híbrid endollable més venut a Espanya i Europa, ara per temps limitat a un preu mai vist. També disponible el Kuga híbrid. El que digui el teu instint. Xarxa Ford de Catalunya.
Arriba amb molta empenta la nova Ford Transit Custom, la furgoneta més venuda de Catalunya i d'Europa.
Ojo al dato, con càmera de visió trasera.
Disponible a versions híbrides endollables amb etiqueta zero.
De serie, con conectividad total, freno de mano eléctrico y arranque sin llaves.
Amb entrega immediata i 4 anys de garantia. Nova Ford Transit Custom, una oficina sobre rodes. Vehicles comercials Ford, a la xarxa de concessionaris de Catalunya.
Eso es todo, saludos cordiales.
¿Que por qué soy un pluser? Porque puedo elegir entre 8.000 coches en 80 centros en España. Porque me lo llevan a mi provincia y tengo 15 días o 1.000 kilómetros de prueba. Porque si no me convence, me lo cambian o me devuelven mi dinero.
Ocasión Plus, ya somos más de 200.000 plusers. ¿Te unes?
Ocasión Plus, nueva tienda en La Maquinista, calle de Santander 90 y en ocasiónplus.com.
La teva concessió Nissan, líder en atenció al client a Barcelona i Girona és...
Romauto.
On pots provar el Nissan X-Trail i Power i el Qashqai.
Romauto.
On trobaràs el teu Nissan al millor preu a...
Romauto.
Romauto, la teva concessió Nissan a Barcelona, Molins de Rei, Mataró, Blanes i Santa Coloma de Farners. Més informació a romautonissan.com.
Aquest mes a Roma Kuruma Suzuki emporta't el teu nou Suzuki amb les millors condicions. Aprofita aquesta oportunitat única. Només aquest mes amb la compra del teu Suzuki amb el millor finançament. Et regalem el manteniment i l'assegurança del primer any gratuït. Visita'ns i informa-te'n a Roma Kuruma Suzuki a Barcelona al carrer Potosí. Mataró, Sabadell, Sant Boi i Molins de Rei. romakurumasuzuki.com.
Estàs buscant cotxe? Aquesta és la teva oportunitat. Ara a Seat Catalunya Motor fem liquidació d'estocs. Visita'ns i trobaràs el Seat que busques. Aprofita l'oportunitat. Unitats limitades. A Barcelona al carrer A51 de Zona Franca i a l'Avinguda Madrid 179. T'esperem a Seat Catalunya Motor.
Saps què? Tinc un amic que coneix un amic que té un germà que en coneix un que et pot aconseguir un Volkswagen amb les millors condicions. Xxxt, però no diguis res, eh?
Saps què? Digues a l'amic del germà de l'amic del teu amic que jo...
Condicions exclusives i disponibilitat immediata per als nostres vehicles en estoc i en gaudeixes ja.
Informa-te'n a Movento Sarsa Volkswagen.
Desconnecta i connecta amb la natura amb Salomon. Aquesta primavera Salomon et porta a la muntanya i et connecta amb l'aventura i l'emoció dels esports a l'aire lliure. Visita la botiga Salomon a la Rambla Catalunya 54 i descobreix tota la gamma de running i outdoor. Salomon, benvinguts al nostre món. millora la productivitat, la col·laboració i el dia a dia del teu negoci amb Ditec. A Ditec t'oferim solucions a mida per als teus projectes audiovisuals. Disseny, enginyeria, producció, manteniment. Transforma el teu espai amb l'última tecnologia audiovisual. Descobreix-ho a Ditec.es i al carrer Sicília 368 de Barcelona. Ditec, el teu partner tecnològic de confiança.
Busques un Cupra? Doncs atenció! A Cupra Ondinauto tenim el Cupra dels teus somnis. El Cupra que busques. Consulta'ns a Cupra Ondinauto i et garantim el millor preu. Disposem de gran varietat d'unitats en estoc. No deixis passar aquesta oportunitat. Cupra Ondinauto. Barberà del Vallès, Sant Cugat i Manresa.
Estàs pensant en un nou SEAT? No et perdis les ofertes irresistibles de Baix Motor, concessionari oficial SEAT. Ha arribat el moment. Tria el teu SEAT a Baix Motor SEAT. Tota la gamma SEAT a la teva disposició. Entrega immediata. No li donis més voltes. I vine a Baix Motor. Troba'ns a Molins de Rei, Sant Boi i Gavà. Baixmotor.seat.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capilaritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
Tinc un amic que coneix un amic que té un germà que en coneix un que et pot aconseguir un Volkswagen amb les millors condicions. Xxxt, però no diguis res, eh?
Saps què? Que jo ja m'he fet Volkswagen Now.
Volkswagen Now. Condicions exclusives i disponibilitat immediata per als nostres vehicles en estoc. I en gaudeixes, ja.
Informa't a Mogauto, concessionari oficial Volkswagen a Barcelona i Badalona. Mogauto.com.
Si vols un Volvo, això és Diesel Auto. No ho dubtis, al carrer Berlín 63 de Barcelona, on trobaràs les millors ofertes per al teu Volvo. Elèctric, híbrid, endollable, tota la gamma. Ah, i entrega immediata. Ja ho saps, si vols un Volvo, això és Diesel Auto, al carrer Berlín 63. Diesel Auto, sempre amb tu. Dieselauto.com.
RAC 1, tots som 1. A RAC 1, tu diràs, amb Aleix Pariser.
Pràcticament 3 quarts d'una de la matinada, això és el Tu diràs, la nit esportiva de Catalunya, i el teu concessionari Nissan líder en atenció al client a Barcelona i a Girona és Romauto. A Romauto pots provar el Nissan X-Trail e-Power i el Nissan Qashqai e-Power. A Romauto hi trobaràs el teu Nissan al millor preu. Romauto és el teu concessionari oficial Nissan a Barcelona, Molins de Rei, Mataró, Blanes i Santa Coloma de Farners. Tota la informació a romautonissan.com. Hola, Roger Saperes.
Hola, què tal? Bona nit.
Què tal? Bona nit. A veure, com ha anat l'endemà de la derrota del Barça, de l'eliminació del Barça de la Champions? Com s'ha llevat el club, el vestidor? Què en sabem, Roger?
Doncs a veure, tampoc et descobriré la sopa d'all si et dic que amb tristesa. S'ha llevat tothom al Barça, persones a qui preguntava em deien com si m'hagués passat un camió per damunt, una sensació bastant generalitzada, et diria. Per exemple, des de la directiva destacaven que el cop és important a nivell esportiu primer, també econòmic pel que suposava, a tots els nivells, ja ho repassàvem amb la Marta Ramon, les quantitats que significaven, i fins i tot anímic perquè la Champions, evidentment, havia despertat molta il·lusió entre l'afició en un tram on semblava que l'equip havia caigut. Baixant a la gespa, avui gent amb la qui he parlat també lamentaven algunes decisions arbitrals, com ja va fer Xavi, que el llistó no fos el mateix amb l'anada amb Vitinha, que hauria pogut ser expulsat, o el descans que va tenir el PSG quan li van suspendre la jornada de Lliga per poder preparar millor el partit, però en general aquesta sensació de cop dur després de l'eliminació a la Champions per com es va produir.
De patacada, sí, per com van el guió tant de l'anada com de l'inici de la tornada i després el desenllaç final. I a nivell de declaracions públiques, avui hem llegit moltíssims missatges dels jugadors del Barça a les xarxes.
Sí, segurament una de les reaccions més esperades ha estat la de Ronald Araujo, perquè la seva expulsió va condicionar el desenvolupament del partit a partir del minut 28. Diuen el missatge que ha penjat a les xarxes Ronald Araujo: el futbol que tantes alegries me dio, ahora me golpea duro, agradezco a todos aquellos que están incondicionalmente a mi lado, a mis compañeros que dejaron todo en el campo y a la hinchada que creyó en este equipo hasta el final. Siento mucho no darles esta alegría. Lo volveremos a intentar. Força Barça, ara i sempre. Un missatge amb moltes respostes dels seus companys. Te'n llegeixo unes quantes. Cancelo, siempre juntos, hermano, eres un guerrero. Pau Cubarsí, siempre contigo, guerrero. Fermín, siempre contigo, hermano. A Marcos Alonso, vamos guachín, siempre. Vitor Roque, vamos hermanos. Hay molts missatges entre ells mateixos donant-se ànims dels que avui han volgut penjar alguna reacció. Curiós també el missatge a Rafinha, dirien un brasiler català, una barreja, el que ha penjat a Rafinha. Diu, orgull d'esta plantilla, orgull d'este clube, mato i moro per cadascun de vosaltres, ha dit el brasiler amb una imatge d'ell abatut sobre la gespa després de consumar-se la derrota i l'eliminació contra el PSG. I també una reacció que m'ha semblat interessant també a les xarxes, la de Koundé, que diu, una decepció immensa no classificar-se per a les semis quan teníamos todo para hacerlo, i sobretot aquest punt que diu, por cierto, ganamos como equipo y perdemos también como equipo siempre. Després afegeix, toca recuperar y prepararse para el clásico de este domingo, gracias por el apoyo, culés. Dic que m'ha cridat l'atenció, sobretot quan diu això de guanyem i perdem com a equip, després que ahir Gundogan, ho vam escoltar al final del Tu diràs, fes declaracions com aquesta apuntant a companys com Araujo.
You know, in these kind of crucial moments,
en aquests moments tan crucials has de tenir clar que arribaràs a la pilota, però si no hi arribes has de deixar passar el davanter. És preferible que el davanter tingui l'1 contra 1 amb el porter. A més, la pilota li havia quedat llarga. No sé si Barcolà hi arribava, però almenys donar-li l'oportunitat al nostre porter perquè intenti aturar-la. O fins i tot que marquin, perquè jugar tants minuts amb un jugador menys mata el partit. Et mata.
Apuntant a Araujo i a la seva decisió de fer falta sobre Barcolà i també a l'equip en general.
Estic decebut, molt decebut de fet. Depenia de nosaltres, no només després del partit d'anada, sinó també després del gol de Rafinha. I li hem regalat l'eliminatòria al PSG de la forma més fàcil. Això és el que més em decep.
Declaracions cridaneres, com aquelles que va fer després del clàssic a Montjuïc, amb derrota contra el Real Madrid. Gundogan també va dir que algú hauria d'haver tapat Vitinha abans que xutés per fer l'1-2 a l'inici de la segona part.
Bé, sempre parla clar, Gundogan, i a vegades això genera algun suposat incendi a l'entorn o dins del vestidor.
Jo sóc Araujo i dir, li pinto la cara, no, li pinto la cara no, però li dic, escolta, de què vas, no? Jo trobo molt lleig. És a dir, és molt fàcil assenyalar al company que evidentment ha fallat i que és, jo crec que és el primer que ho sap que ha comès una errada. Això renta, vaja, aquesta, la roba bruta per mi renta a casa, que no sàpiga en aquest cas fora del vestidor. És que assenyalar un company d'aquesta manera tan
i no
evident,
només un company,
és que ho trobo brutíssim.
No només un company, Araujo, que és capità, que,
sí, sí, capità, sí, sí.
Quants errors ha comès Araujo en la seva carrera com al Barça, quantes coses ha donat Araujo a l'equip. Jo crec que és injust en aquest sentit perquè primer, tots sabem el caràcter que té Araujo, com del pilla està ahir a nit Araujo, i al final assenyalar-ho d'aquesta manera, ja sé que Gundogan per mi ha sigut dels millors jugadors de la temporada juntament amb Lamine Yamal, però ostres, potser ser autocrític amb l'equip, evidentment sí, s'ha de ser autocrític i s'ha de dir tot el que s'ha de dir, però assenyalar un company directament,
és que
si fos un altre tipus, jo què sé, el Joao, que pots dir alguna cosa de l'historial que tenen de caràcter o d'actitud, que amb el Barça em consta que no ha sigut el cas, però si fos un cas així dius encara, però mare, ujo, que té un comportament exemplar
i per una errada de joc, és a dir, jo puc,
que és una decisió,
puc entendre,
sí, sí.
Que critiquis això, una falta d'actitud, que és que tu no et dona la gana de posar-la. Però és que Gundogan també tindrà errors a la seva vida i va tenir una ocasió i la va enviar al pal. També li pots dir, escolta, no? I si l'haguessis marcat, doncs hauria sigut diferent el partit, no? No sé, vaja, ho veig, no sé, fora de lloc.
Bé,
jo crec que també...
No anirà més, esperem que no vagi més com el dia del clàssic, que tampoc bueno, va anar més i ho van rentar dintre casa, això.
Però, de fet, si et fixes, a Ter Stegen, a una de les publicacions que ficava quatre fotografies, una era abraçant-se només a Araujo, i jo crec que Koundé, quan ha fet aquest missatge, anava una mica per aquí. Sí, ja. Com que hem dit, no assenyalem a ningú.
És que què aconsegueixes? És que no sé quin és l'objectiu.
No. Jo crec que és que... Jo la sensació que tinc, com a mínim, és que és una cosa una mica cultural, no? Que de vegades...
Que parlen clar.
Holandesos, alemanys, sí. Parlen molt clar, diuen les coses molt directes, i que aquí ens sorprèn, perquè aquí és com... Però no parlis així, amb aquesta fredor, de vegades, fins i tot... I jo crec que ells són molt així, són molt transparents i que, bé, al final tots ho sabem, no? I encara sí, ho sap, que s'ha equivocat i és una cosa que és Vox Populi, vull dir que tampoc està, no ens està sorprenent.
No, si pogués tornar enrere, Araujo estic convençut que el deixaria passar.
Perquè està políticament correcta d'avui en dia que s'ha de parlar una mica abans dels mitjans i jo tinc aquesta sensació com a mínim, no ho sé. Sí,
abans d'entrar però... en la part futbolística, Toni, com et vas quedar tu després de l'eliminació d'ahir?
Ui, de pasta de Boniato. La pasta de Boniato, molt... Com si t'han ensopegat dos... T'han donat dos mastegots, com quan et donen un regal i llavors te'l treuen a darrere l'hora dient perdona, ens hem equivocat, aquest de cap no era per tu. Va ser molt cruel. Sí que és cert que un cop ja la vermella d'Araujo vaig donar un compte molt perdut. Em va donar la sensació que el Barça ja no escaparia un destí tràgic. I llavors el que va anar passant després no em va sorprendre. Sí que em va sorprendre potser una mica que, acceptant que per mi va ser un arbitratge horrible, horrible, crec que les accions claus encerta el romanès, que és vermell Araujo i és penal de Cancelo. La de Gundogan sí que tinc més dubtes.
Per mi és penal.
Però per mi dubtes, tinc dubtes. És aquesta acció que si la pita per mi s'hauria de mantenir, però si no la pita puc entendre que el VAR no intervingui perquè no és tan clara, podríem dir, però hi ha un contacte clar, llavors aquí sí que és l'acció que crec que hauria de la gent d'enfadar-se més, però les altres les veig més clares, i és cert que l'arbitratge va, amb el que li fa Ter Stegen, amb algunes faltes, amb algunes targetes, va ser molt frustrant, però dins del dolor, dins de l'orgull també de recuperar, hi he vist això, un punt de ràbia, que la cosa de Xavi, la negativa, potser a voler afrontar aquesta veritat descarnada que sí que explica Gundogan. Gundogan diu evidències, el que passa és que estic d'acord que no les has de dir en públic, però si ho analitzes, tot el que està dient són veritats, però per una qüestió de companyonia, de solidaritat i d'esperit de grup, tu no pots fer-ho públic. Jo no ho faria, jo crec que és una cosa que la roba bruta s'ha de rentar a casa, perquè d'alguna forma s'ha esbruixat més en la ferida, però està dient d'alguna forma obvietats, i és el que va passar. Llavors, dins d'això, m'ha deixat com un ambient una mica, mirant en perspectiva, tot anava tan bé i ja va començar com a començar a ficar-se tot una mica estrany quan aquells impresentables van apedregar l'autobús de la Barça per equivocació. Ja hi havia aquest punt de ràbia, d'odi, de frustració, de tot malentès, no? De dir, una cosa és donar el teu suport, sisplau, animeu, sisplau, canteu, jo sóc el primer que estic a favor de que a fora tinguin pots de fum i banderes i endavant, però apedregar autobusos, a més t'equivoques, ja va ser com si d'alguna forma aquí se'l comença a escriure un destí tràgic, que em va sorprendre perquè pel matí, quan vaig veure el president a la porta arribant al Godó, al torneig de tennis, vaig pensar, se'n sortirà, eh? Realment la porta té aquest punt d'aquesta sort i se'n sortirà i tenim final a Wembley. Està convençudíssim. I alguna cosa s'ha començat a pensar a fora i al final doncs veig que ens va cara de tonto de tothom.
Perquè futbolísticament, Marc, tu ara que t'has revisat ja amb fred al partit, què em podem explicar per entendre una mica per què el Barça no va saber defensar-se? Per què tenim la sensació, ahir ho deia sobretot el Xavi Puig, que amb l'expulsió de l'Araujo és com si tots abaixessin els braços de dir, buf, això serà impossible. Per què no va haver-hi manera?
És veritat que aquest desànim és molt significatiu i que té un punt de vegades d'inexplicable, no? Perquè amb 10 encara pots aguantar i queden molts minuts i queden molts arguments. Jo suposo que també va una mica lligat a la sensació de que tu, escolta'm, has sapigut picar el rival, has sapigut colpejar-lo, perquè el Barça sempre va tenir aquest punt d'amenaça en aquest atac vertical, però que en el to general el Barça se sabia, doncs, defensant, no tenia la iniciativa i es veia superat per un PSG. Llavors, dintre d'aquesta, doncs, de sentir-te un petit, doncs aconseguies batallar una mica amb els teus arguments que tenies. Un cop ja treuen un jugador, et veus totalment enfonsat. Jo crec que ahir és interessant que potser no ho hem explicat prou, perquè ens quedem molt amb el penal, i és veritat, però jo crec que el Barça juga exactament igual que va jugar a l'anada i el PSG juga diferent, proposa coses diferents. El tema d'Araujo, de deixar flotant Araujo, és perquè Araujo és el que té pitjor sortida. Sí, però sobretot el que és voler tenir un central més. O sigui, a la Nadal, una de les coses que va anar millor va ser que Lewandowski va baixar moltes pilotes. Lewandowski va portar de corcoll de defensa al PSG. Només començar amb pentina una a la Nada, a París, amb pentina una i es queda sol, no sé si Rafinha, no? Sí. La jugada del gol, del primer gol, també arriba de Lewandowski baixant d'esquena. Això és una de les coses que al PSG li va fer molt mal. Tenia un central contra Lewandowski, perquè Luis Enrique feia una pressió a l'home. Doncs ahir va voler no fer-ho, això, de tenir dos centrals amb Lewandowski, de dir, no, jo en tinc dos, un que el defensarà per darrere i un el defensarà per davant, i així l'aturarem. Què em passarà? Que em faltarà un jugador per pressionar dalt. Aquest que em faltarà, doncs és què? Que deixarem lliure Araujo. Deixem lliure Araujo, aviam com se'n surt, fent Barcola, fent-lo treballar més, i llavors hi havia una segona part d'aquesta tàctica, jo crec, que és que Mbappé va caure més aviat cap a la dreta, va estar amb Cubarsí.
Sí, sí, però ho va ser des del principi.
Sí, i Mbappé, tots ho sabem, li agrada més jugar, el que li agrada més a Mbappé és que, començant des de l'esquerra, és aquesta la seva diagonal. Però al tenir-lo a la dreta, o sigui, de davanter centre, però caient una mica a la dreta, enganxat amb Dembélé, feia que hi havia molt espai a l'esquerra. Clar, Araujo, què feia? Araujo ajudava a Cubarsí, no? Ja ho vam tenir tots clar, quan Mbappé jugava pel mig, home, doncs Araujo s'acostarà a Cubarsí per ajudar-lo una miqueta i per estar pendents d'Mbappé. Entre Araujo i Koundé hi havia molt espai, i allà aquell espai, si fem una mica de memòria, recordarem moltes jugades en les que Fabián arribava, ostres, Pedri està ajudant molt en defensa, i Barcola anava fent molta feina. Bé, doncs així van plantejar una mica el partit, i justament per allà arriba el penal. Vull dir que aquestes coses no són casualitat, que sí, que després hi ha l'acció, que si és penal, no és penal, l'àrbitre, el que vulguis.
Sí, que Araujo t'ha de fallar la passada, que l'altre l'ha de posar,
sí,
a l'espai,
però un cop falla la passada i ell es queda una mica aturat, sí, perquè no reacciona, deixa molt espai entre Araujo, sí, i el Koundé. I aquestes coses, doncs, són les coses que proposa un tècnic, que després, si la minja mal marca aquella, doncs el treball del tècnic, doncs se'n va a Norris, i si Lewandowski marca l'altre, exacte, però que bé, que sí que hi ha una proposta, i que jo crec que això al final és un sentiment que el jugador té, quan Pedri està des del minut 1 fins al 30 defensant com si fos un tercer central, quan a sobre ens en falta un de jugador, dius, jo ara què faig? Com aguanto ara 60 minuts? I no sé, Val. I va haver aquest desànim i aquestes errades que totes hem vist, que són errades molt gruixudes, i no, tant li fa que siguis 10, podria ser 12, que aquestes,
sí,
errades...
Sí, això ho sabem. Si el Barça baixava un moment el nivell de concentració, d'atenció, d'ajudes, el PSG era superior, i això ho sabíem, no? D'entrada, crec que tots ho veiem, que el PSG era el favorit en aquesta eliminatòria, però el Barça ens va ensenyar que podia estar 90 minuts molt concentrat, molt fi, molt precís en tot el que havia de fer defensivament, i després sabent quin era el pla per atacar a l'espai quan podia, no? I ahir és veritat que el Barça va fallar en errades individuals. Però no es podia haver fet alguna cosa més en el canvi? Que jo encara li estic donant voltes. No es podia haver plantejat alguna cosa... Jo no dic del minut 30 que hi ha l'expulsió al 45, perquè el Barça havia de resistir allà com fos. Dembélé fot l'1-1, vinga, va a vestidors, 1-1, però és que encara t'han de fer dos gols per remuntar-te. I de cop i volta el Barça surt a la segona part. Igual.
Alguna cosa havies de proposar. Jo crec que el primer canvi és molt mal parit. Vull dir, és que ara jo deixaria la mina. Jo hagués canviat a Pedri, però és que és igual. Haguéssim canviat a Pedri i llavors haguéssim criticat, perquè això era molt difícil. Qualsevol dels de dalt no els volies perdre. Canvia la Lamine Yamal, jo crec que té els seus arguments per fer-ho. Jo sí que és veritat que jo reclamaria molt que la segona part algú tinguis, algú proposis, algú hem de sortir. No podem estar a la cova darrere tota l'estona.
Home, és que Joao Félix...
Alguna cosa havies d'amenaçar quan, hòstia, el PSG se li podia fer mal i li havies de posar una mica la por al cos, mentre com a mínim et quedaven cames els últims minuts. Jo crec que haguéssim comprat tots, o haguéssim entès, sí, tots, que els últims 20 minuts t'haguessis penjat de sota el travesser.
Sí, totalment.
Però només sortir de la banqueta, no? Intentar alguna jugada, no?
Jo el primer canvi, sincerament, clar, un cop ha passat és molt fàcil fer altres anàlisis i dir, ostres, si haguéssim mantingut a la min, però jo el vaig veure bastant lògic quan el va decidir fer. Vaig pensar, ostres, és que al final la min no t'ajuda molt en defensa i ara és el que necessitaràs. Vull dir, és el primer instint, tu no comptes amb que et quedaràs sense un jugador i que serà Araujo, i també que baixessin els braços, tenint en compte el lideratge que té ell al vestuari, doncs ho puc arribar a entendre. Però sí que és cert que els canvis de Joao Félix i Fermín fossin el 80, a mi em va sorprendre, perquè crec que són dos jugadors que per mi un hagués hagut de ser titular, que és Fermín, per davant de Pedri. Per mi, tot i que ell, Pedri, va fer un molt bon partit i va treballar com el que més, i ell tenia ganes de jugar, per mi era un partit on si ficaves Fermín tampoc m'hagués desencaixat, però treure'ls al minut 80 quan tampoc tens tanta estona ja per maniobrar, i és just quan coincideix que el Barça comença a proposar més coses, que és quan poses a Joao Félix, que al final, t'agradi o no, és un jugador que té talent i té desequilibri i és el que et pot crear alguna cosa diferent. A mi em va sorprendre que trigués tant a fer-se aquests canvis, i a més amb Fermín, que els partits grans, i estic dient partits com Nàpols, partits com el Clàssic, és un jugador que s'ha crescut, que s'ha pogut donar la talla tot i l'edat que té, i a més que té cames, que té físic i que té un punt de Gavi en aquest aspecte també, i trepitja àrea. Per tant, són canvis que crec que potser ell pensava de fer, d'entendrem una, doncs, que sigui als instants finals de partit, per tant, ho concentrem tot en els últims 10 minuts per despistar, no ho sé, però a mi...
va faltar.
Sí, mica. Feia estona que jo pensava, no sé.
Sí, no sé, jo tinc la sensació també que amb Pedri al camp tu el que planteses és un partit, en principi, si el tens per tenir la pilota. I ahir no la vas tenir en cap moment, és a dir, tu vas tenir la sort i l'encert, vaja, de marcar un gol pràcticament del no-res, precisament una jugada d'aquestes que ara comentava el Marc, no? que deixa sol Araujo perquè confies que falli, i fa una molt bona passada cap a la Lamine Yamal, que és el que s'inventa la jugada, i Rafinha, molt encertat, es marca el primer pal i marca el gol, no? Però poca cosa més, és a dir, el primer quart d'hora del PSG fica molt a por el cos, perquè penses, ostres, aquest és un tros d'equip. Però així és el futbol, de canviant, perquè quan marca Rafinha i veus amb dos gols per davant i amb 11 jugadors, penses, ostres, ho veig molt bé. I ve la jugada d'Araujo i fa saltar la banca. Així, és veritat que jo crec que després de gestió és molt millorable, però contra aquest PSG, que físicament és un equip que volen, que són com toros, que tens 70 minuts per davant, que tu vas justíssim amb un jugador com Pedri, que físicament està tocat i que no t'aguanta, vaja, t'aguanta una hora i encara gràcies. Que tota la benzina que podies posar mig al camp no la tens, que serien Sergi Roberto i Christensen. Doncs vas justíssim. Que Gundogan t'aguanta el partit, però tampoc físicament no està per fer un partit de 90 minuts amb una intensitat plena com poden fer els jugadors del PSG. Ho tenies molt difícil. Que la reacció hauria estat millor, segur, però que ho tenies molt difícil, jo crec que també.
Però és que també és veritat que és el que estàvem dient abans, perdona l'Aleix, però és que si tu comences amb Fermín i al minut 60 canvies i tens Pedri, tens algú que et pot canviar, sí, el partit. Sí. Però és que a la inversa és més complicat.
Era el debat de la prèvia, no? De què vols? Sí.
Però és molt fàcil dir-ho després, a posteriori, sí, que sí. És molt fàcil ser entrenador des del sofà de casa, també t'ho dic. Sí. Vull dir que és complicat.
Vist des de fora, no sé, l'altre dia, ahir el Marc Bans deia a última hora de la nit, també, escolta, i haver provat amb tres centrals, dos carrilers, defensa de 5, bueno, no sé, provar alguna cosa, potser mantenir la mini Rafinha de carrilers, fes-los treballar com Eto'o va fer amb Mourinho amb l'Inter al Camp Nou, i tenir Íñigo, Koundé i Cubarsí, no sé, potser alguna cosa.
Mira, bueno, no sé, previsible, que és el que passa al final, que el Barça és que sí, és molt previsible.
Jo és on vaig, és a dir, jo vaig encarar el partit d'anada amb més confiança, jo crec, que el que tenia la gent normal. Jo crec que la gent pensava que el Barça sortiria pallissat, i jo creia que no seria tan així, i el de tornada tenia molta por de Luis Enrique, del que pogués inventar, i de com a la primera, al partit d'anada, l'invent que va crear allà amb Marco Asensio de fals 9 no li va sortir bé, no li va anar bé la jugada, i tenia molta por d'ell, perquè m'estava convençut que hauria treballat un pla anti-Barça, i no estava tan convençut que el Barça presentés nous recursos per intentar
tombar. No els tenia.
I bé, això és molt...
Digues, Toni.
La gestió emocional de tot plegat, no? Perquè un cop hi ha l'expulsió, el punt d'eufòria que es provoca amb l'arribada, llavors hi ha l'expulsió d'Araujo, el sentiment en part justificat de que l'arbitratge no t'ajuda... Crec que l'actitud de Xavi tampoc no ajuda. Si tu veus que l'entrenador està donant coses enfadat i cridant, no es transmet potser la calma que feia falta. Llavors hi ha una sèrie de decisions que són errades. L'entrada de Cancelo és una errada clara també de que es pot parlar de futbol, però jo ho veig com una qüestió de gestió emocional, d'anar a buscar que Dembélé ja que el tens, que s'està marxant cap a la banda, no té cap mena de sentit aquella entrada. L'equip està molt, molt sobreexcitat en aquest sentit, era una sobreexcitació general que tampoc va ajudar, però també és, pot ser justificable, perquè s'havia parlat tant d'aquest partit, de lo bonic que s'havia tornat a semifinals, que hi havia aquest punt, doncs, que tothom estava, doncs, sobreexcitat, i és a veure. Però sí que és cert que un cop en els darrers 20 minuts, amb un Rafinha, que per mi és un dels herois és un heroi en la derrota, una mica, podríem dir-ho d'alguna forma, va ser el timbaler a la Bruc, resistint com podia contra els francesos, va demostrar que aquest PSG se li podia fer mal. És que el PSG, sent un bon equip, no tanca l'eliminatòria fins al quart gol. perquè el Barça en té dos o tres clares per fer el 2-3 que hauria forçat la pròrroga. Jugant amb un de menys, jugant molt oberts, molt espai entre línies, i aquí Rafinha i els 40 de Joao Félix ho van entendre. S'hauria... I per això estic d'acord que potser s'hauria hagut de fer un canvi abans i intentar-ho, perquè el PSG era el portava per ell, però en defensa no em va semblar que fos un equip tan rocós i tan sòlid com per poder aguantar el partit fàcilment. I el Barça, la prova és que arriba molt viu fins al final.
Sí, de fet, ni a l'anada ni a la tornada és sòlid defensivament. Mira, ara el Toni ha tret el nom de Xavi Hernández, també estem parlant una mica, no?, de la gestió, de l'actitud de Xavi Hernández, i la Marta Ramon avui ha explicat una cosa molt interessant al migdia sobre el futur de la banqueta, que és una de les carpetes que tindrem sobre la taula les pròximes setmanes. Hola, Marta.
Hola, bona nit.
Què tal? Bona nit. A veure, recorda'ns què has explicat avui a RAC1 migdia.
Doncs hem explicat que Rafa Márquez pren força ara mateix com a alternativa a Xavi. Des de la Junta Directiva, amb Joan Laporta i Rafa Juste al capdavant, han insistit molt públicament en que intentarien convèncer Xavi perquè continués més enllà del 30 de juny, però ja comencen a assumir que és difícil que això passi o que hi ha d'haver com a mínim un pla B per si de cas. El Barça no li pot oferir garanties a Xavi, el que vol, que és que es podran fitxar els noms que considera prioritaris per reforçar la plantilla, i el futur més immediat de l'entitat a nivell econòmic, ja ho sabem tots, és molt incert. Està clar que la situació econòmica condiciona l'aposta. Per totes aquestes circumstàncies que estrenyen la realitat del club, que no té un marge de maniobra gaire ampli a l'hora d'oferir possibilitats de construir un projecte esportiu atractiu, està agafant molta força el nom de Rafa Márquez, tal com ja apuntava també Jordi Basté aquest